Camins.
Air es va celebrar a París una nova gala de la Pilota d'Or i també es va anunciar les candidatures als Premis Goya. I sí, amics, ni ens han donat una Pilota d'Or ni ens han nominat als Goya. Després que inexplicablement no fossin ni esmentats als Premis Ondas, començo a sospitar que hi ha algun tipus de conspiració contra aquest programa. No ho sé, em sembla tot molt estrany, la veritat. Però bé, nosaltres seguim fent Camins, la Macedònia de la ràdio, algun dia als jurats se'ls obriran els ulls de cop. Bona vesprada d'aquest dimarts 30 de novembre del 2021. Dia 1 després de Paco Camarasa, que per cert té nom de futbolista del València, aquest equip tan amable i d'afició tan poc exigent, però no, és el nom del membre de Huellas Compartides que ahir, en una xerrada molt maca, la podeu recuperar a la carta, ens va explicar com de beneficiosos són els gossos per certes persones amb dificultats. Dimarts, i molt contents, i aquí estem de nou. Gràcies per triar-nos i per fer-nos costat. Ens setem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Avui, de tot, com sempre, i sempre una mica inescrutable aquest programa, però amb un to especialment social, perquè ja tenim aquí el fred, les llums de Nadal, les decoracions, els pessebres, i per tant també torna un superclàssic de la solidaritat que no marxa mai, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Encantats que avui ens visiten aquest estudi el seu director, el director de la Fundació, ell és Lluís Bernabé, per explicar-nos totes les novetats que presenta enguany i que es dedicarà, per cert, a la salut i ajudar a la bona salut mental. Un tema que s'ha fet molt palès amb els temps de pandèmia i de seguida el saludarem. I que tenim una pregunta al respecte al nostre compte de Twitter del programa @caminsestel. La pregunta que us fem avui és: com qualificaries tot el desplegament solidari que fa cada any la Marató? Com el qualificaries? Allà hi trobareu diferents opcions i també podeu dir-hi la vostra. A més, sintonitzarem el dial Mercè, com sempre, amb la Mònica Padrol per conèixer les novetats que presenta per aquestes dates prenadalenques la vida de la Basílica de la Patrona de Barcelona. I acabarem aquesta hora de ràdio rebent Rosario Santamaría, serà aquí en directe als estudis també i ens actualitzarà tot el que passa en el món de la vil pecúnia per encetar la setmana ben informats i ben distrets. Serà en Economia en Valors. Ens hi posem? Moltes coses us he explicat ja, i només portem 8 minuts. Expliquem històries que ens venen molt de gust. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
8 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Lluís Bernabé, bona vesprada.
Hola, molt bon vespre i gràcies.
No, gràcies a tu per atendre'ns, per passar-te per aquí, per visitar-nos i per acceptar la nostra invitació. Un plaer. Lluís, 30 anys de la Marató, podríem dir que tota una vida, realment. Des de quan portes tu vinculat a aquest projecte tan espectacular?
Vaig tenir la sort que l'any 2012
sí.
em van proposar de dirigir la Marató per la Pobresa i després un parell de maratons més i ja no relacionades amb la pobresa, perquè aquella va ser excepcional.
Sí.
I al cap de 2 anys vaig tenir l'honor, l'orgull de començar a dirigir la Fundació.
Molt bé. Per tant, uns 9 anys, 9-10 anys.
Estem per no aquí. Arriba, però per ahí, sí.
Molt bé, doncs ja és considerable. Honor, has dit, un honor presidit per tu, aquesta Fundació.
Com està avui aquí, de veritat. Has dit la Marató de TV3, Catalunya Ràdio, i si em permets també diria de Ràdio Estel i de tots els mitjans, perquè gràcies a vosaltres arribem a moltíssima més gent que no només ens segueix per TV3 i Catalunya
Ràdio. Jo crec que aquest realment, i ho comentàvem una mica fora de micro, les converses fora de micro sempre són molt interessants. M'agraden molt quan arriben els convidats. Comentaven que és un que realment ha arribat a ser una marató o una acció solidària global de tot un país que es posa en marxa.
Sí, en tot l'any
sí.
arriben a participar 3 milions de persones al llarg de tot l'any. Uh-huh. I això és perquè des dels mitjans de comunicació, com el teu, que amablement, diguéssim, participeu en la divulgació, la sensibilització, però després els donants, els voluntaris, les persones que participen en les sessions divulgatives, les escoles, els que fan només d'activitats populars, hi ha al voltant 1 milió de persones. És un projecte molt, molt gran.
La divulgació, per suposat que la teniu, estem fent-lo ara mateix, però després et faré una proposta, a veure si me l'agafes, Lluís Bernabé és el director de la Fundació, com podeu escoltar i ja s'ha dit, de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, i en l'edició d'enguany se centrarà en els problemes de la salut mental que recordem-ho, afecten una de cada quatre persones. Una de cada quatre persones, és una barbaritat. Ara venen els plats forts, com cada any per aquestes dates, però com ens deia ara Lluís, fa mesos que la maquinària doncs, ja es va posar a caminar, perquè Lluís, encara que associem la Marató amb les dates nadalenques, no? És una associació molt, que ja està molt vinculada i molt feta, teniu iniciatives durant tot l'any, com ens explicaves. Quant temps porteu ja en marxa amb aquesta Marató 2021?
Nosaltres les maratons les preparem 2 anys abans. Perquè fem una crida cada 2 anys i llavors demanem la participació ciutadana des d'hospitals, centres de recerca, perquè ens diguin quina és la marató que volen fer. I llavors a partir d'aquí ens arriben al voltant d'un centenar de propostes, totes aquestes les portem amb una comissió assessora científica permanent i llavors són ells els que ens ajuden a proposar-li al patronat de totes d'aquest centenar unes 4 o 5 i al final el patronat és el que acaba decidint. Això, com que les preparem 2 anys abans, ens obliga i ho fem amb molt de gust, a parlar amb experts, amb tant metges com investigadores, com investigadors, amb tothom que està vinculat amb secret, diguéssim, perquè no sabem quina serà la malaltia. I amb tota aquesta informació anem al patronat i els expliquem. Mireu, d'aquests 4 o 5 possibles temes, hi ha aquests i aquesta és la situació del país, no? I a partir d'aquí, doncs ells, amb més criteris encara de la Comissió Assessora Científica, acaben triant. Per tant, són 2 anys de treballar on molta gent ja... Molta gent, vull dir, no només investigadors i investigadores, sinó associacions de pacients, fundacions, persones que volen fer activitats populars i a partir d'aquí 2 anys abans es comença a preparar el projecte. Excepte l'any passat, disculpa, que ja havia de ser la marató dedicada
a la salut mental i es va haver de canviar, evidentment, amb tots els motius. De fet, era la meva següent pregunta, com dèiem, doncs reprèn aquesta temàtica de la salut mental després de fer un gir l'any passat i dedicar-se, com no podia ser doncs, d'altra manera, a la lluita per pal·liar els efectes de la pandèmia. Però, Lluís, la salut mental és el mal col·lateral més fort, no?, d'aquesta pandèmia. O sigui, després del virus ve aquest problema seriós que ara s'està fent molt palès, que és molt important visibilitzar com és la bona salut mental i els problemes que acarrea no tenir-la, no?, aquesta bona salut mental.
Sí, tu, seguint la teva línia, si em permets, fora de micro em comentaves el problema també econòmic, no? Sí, sense oblidar el problema econòmic,
evidentment.
La salut mental és un tema que després de la Covid és molt adient. És molt adient i podem fer moltes coses. Mm. És a dir, quan et deia al començament que t'agraïa molt aquesta divulgació i sensibilització, és molt sincera perquè normalment amb les maratons podem fer molt, habitualment es fa, de sempre, amb la recaptació per als projectes de recerca. I la divulgació de vegades és més fàcil en el sentit de que molta gent coneix la transcendència de moltes malalties. Mm. Però amb la salut mental podem fer molt des del moment que, aprofitant els teus micros, podem explicar que té un greu problema, que és el de l'estigmatització. És a dir, el de separar, el d'aïllar, el de crear que aquelles persones doncs, són estranyes, són diferents a nosaltres, són persones que igual ens poden contagiar. Tot això no existeix en la salut mental. La salut mental és un problema que hem d'intentar, simplement informant-nos, d'explicar entre tots doncs que és un problema com podria ser una altra malaltia, un altre trastorn. I llavors, a més ho normalitzem, a més expliquem, que quan ens trenquem un braç, diguéssim, no se'ns acut dir...
No ens fa vergonya.
Ja, exacte, o ja se'ns passarà. Sí. Doncs, des de la depressió, des d'altres problemes que poden desembocar en conseqüències greus, i des dels teus micros, aprofitem perquè una persona que estigui convivint o patint amb un problema de salut mental no l'hem de segregar, no l'hem de separar. És una persona la que hem de convidar a que vagi amb un expert. I això és molt important per tot el que estàs fent tu des de la teva emissora, per tot el que s'està fent durant un any des de TV3, Catalunya Ràdio, i pel que representa per a aquestes persones. Perquè la conseqüència d'això, d'estar estigmatitzades, és que els hi pot crear baixa autoestima i pot crear que no vagin a l'expert.
Doncs és que tens tota la raó i realment estem molt contents de poder tractar aquest tema i que feu aquest tema perquè és molt important. De seguida entrem en detalls, sobretot de les vostres activitats, que és molt interessant, però és clar, aquest any és l'edició número 30, una xifra ja espectacular. Com valores arribar a aquesta xifra d'edicions?
Amb orgull,
sí, clar.
amb emoció, gratant-me els ulls pensant com és possible que estigui gaudint d'aquest projecte i sobretot amb aquesta participació ciutadana. Aviam, com t'ho explicaré d'una altra manera? Cada any rebem una o dues institucions, tant del país com de fora, vull dir de fora de l'estranger,
sí,
que ens venen a preguntar com ho podem fer al nostre país. No? Uh-huh. I llavors, el primer, abans d'explicar-los que és un teletón, és a dir, que no es redueixi només en un programa de tele i de ràdio, sinó que intentin treballar durant un any o dos anys, si pot ser abans, amb això, amb associacions, amb fundacions, amb testimonis, és a dir, sí, persones que tenen el coratge i la valentia, com aquest any, afectades per un problema de salut mental, i que donaran la cara, i que sortiran malgrat aquesta estigmatització, que no és amb tothom, però sí que és molt freqüent, i seran molt valents. Llavors, tot això és el que ajuda a que quan s'arriba el dia de la marató, aquest any, el 19 de desembre,
sí,
sigui al final d'aquesta gran festa.
És la guinda
festa
del pastel, sí, però realment el pastel és molt gran, és de gusta, si em permets aquesta analogia, durant mesos, i arriba la guinda, que és la gran festa, no?, de celebrar una mica, tot i que sigui sempre un tema complicat i complex, doncs és la festa de la solidaritat envers aquelles persones que ho necessiten, no? És així.
Sí, perquè hi ha entreteniment, clar, hi ha màgia, hi ha emoció...
Hi ha música, hi ha art,
hi ha de tot.
Hi ha futbol, hi ha de tot, esport. És que, clar,
sí, senyor,
és que és una,
senyor,
barreja meravellosa. Per tant, entrem ja, si et sembla bé, de ple en el terreny solidari, perquè justament per celebrar 3 dècades d'emoció, de confiança, d'esport i de solidaritat, es posen a la venda, per exemple, diversos articles de merchandatge solidaris amb la Marató, que tenen una il·lustració de l'artista Jordi Lavanda, un crack, la samarreta amb una línia per adults, una altra per a infants, que valen 20 i 18 euros, és l'article principal, però també tenim bossa de roba, la llibreta, la tassa ceràmica. Què ens pots destacar i com es poden aconseguir aquestes peces? Que això també és una part... bueno, mica en mica s'omple la pica, no, Lluís?
Absolutament, absolutament. Tenint en compte que a la marató no tenim grans mecenes, tenim molts mecenes i molt petits, i això és el que compta. Llavors, totalment d'acord amb que comprant una... com el que vulgui, lluir de Jordi Lavanda o de Solidaritat, sí, o el que vulgui regalar Solidaritat, comprant el que sigui qualsevol d'aquests productes per una altra persona,
sí,
doncs només entren a la Fundació La Marató, uh-huh, doncs en allà veurà és com una, comprar, o a la botiga La Marató de TV3.
Botiga online. Fantàstic, doncs animem a tothom a col·laborar, és important, i cada gest doncs compta. També amb motiu del 30è aniversari del programa televisiu que es fa, aquesta marató, implica una mobilització, si tinc entès, sense precedents. En el programa televisiu tindrem ni més ni menys que 30 presentadors, és la idea. Deu de ser una mica el càsting més fàcil de la història, no? Perquè imagino que tothom està disposadíssim a participar.
Tothom està molt emocionat. De fet, han començat a emocionar-se quasi 8 mesos abans, perquè en el llibre de la marató...
Sí.
Com que està dedicat, diguéssim, a les 30 edicions de les campanyes gràfiques, uh-huh, i també es pot veure en els spots amb un QR, doncs ja sabien que participaven d'aquesta manera. Llavors porten bastants mesos emocionats amb aquest fet, no? Sobretot de gaudir això que jo et deia que em gratava els ulls, doncs ells també, no? Perquè hi ha alguns que van participar fa 30 anys, o 29 o 28... I era difícil d'imaginar la llarga vida d'aquest projecte durant 30 anys.
Quins noms tindrem per allà? Quins noms participaran? Tens algú al cap ara mateix?
Tinc molts, si em permets, igual que amb el disc, destacar algú em sabria greu. Sí.
Clar, perquè és una feina coral, tens tota la raó. Doncs una de les coses que m'agrada molt, Lluís, d'aquestes iniciatives, crec que a tot l'equip ens agrada molt, perquè en aquest programa jo sempre explico que som social-religiós amb vocació esportiva, ¿vale? Tenim un esperit molt esportiu. I una de les coses que més m'agrada és els partits de futbol solidaris aquests, per exemple, i aquesta implicació de l'esport que de vegades es barreja amb un altre tipus de professionals i fan aquests partits a lo millor en el mini-estadi, es feien, o altres llocs. Tindrem algun partit així de futbolistes contra estrelles mediàtiques, per exemple? Això també es farà enguany, es podrà fer?
Hi ha molts. O sigui, d'activitats, com molt bé deies, sí, d'activitats, t'has preparat una passada l'entrevista.
Bueno, escolta,
ho toques tot.
Tinc tot el dia per preparar-la, vaig mica en mica, vaig anar fent. Sí, sí.
Doncs, el que són activitats populars, hi ha aproximadament unes 4.000 cada any, ¿vale?
Sí.
Excepte l'any passat, o encara aquest, com a conseqüència de la Covid. Són dos anys d'excepcions. Però d'aquestes 4.000 activitats populars, que participen només d'activitats populars, 1 milió de persones, d'aquestes, una quarta part són només d'activitats esportives. Des de partits de futbol,
sí,
on hi ha... Perquè cada un es busca els famosos, no? Del,
clar,
seu barri, del seu gimnàs,
sí,
de
sí,
la seva,
sí,
província, de la seva comarca. I Hi ha moltíssims partits de famosos contra els típics, no? Vale. Joves contra grans, homes contra dones. Però després, per exemple, Sant Silvestres,
sí.
Hi ha, però jo diria que supera el centenar de curses Mare. On cadascú es posa en el seu barri i fa moltes per tot Catalunya. Fins i tot sí. Et diria, així amb confidencialitat, ara que no ens sent...
Clar. No, no, ens
7 milions i mig de persones...
Esperem que ens escolti molta gent, però tu confidencialitza. No et preocupis.
De vegades ens havien plantejat des de la Fundació el fet de... perquè ens ho havien ofert, sí? De fer una gran Sant Silvestre, no? Uh-huh. Una gran cursa o una gran marató. I llavors... vam mirar amb molt detall la quantitat de curses esportives que feien sí. I per no fagocitar, per no col·lapsar, per no treure totes aquelles activitats que ja es feien relacionades amb l'esport, sí. Van decidir que no, perquè no podem organitzar quelcom, no podem ser protagonistes. I llavors els protagonistes són totes aquestes activitats populars i esportives.
Des d'aquest programa, l'equip del programa, la producció del programa concretament, es postula... per jugar el partit. Ens queda molt a prop aquí el Camp Nou. Si es fa alguna cosa al Camp Nou, després ja t'enviarem algun WhatsApp. Escolta, el nostre equip de la cabina està ara mateix senyalant-se a si mateixos. No els veieu, però amb ulls de pícaros s'estan senyalant. A ells els agradaria molt participar. Jo no, jo si de casa l'agrada menjant un entrepà. En aquest sentit. Escolta, Lluís, com valores la participació de les entitats privades que sumen esforços amb vosaltres, no? Em refereixo a empreses, grans superfícies, es posen les piles, també?
Absolutament, absolutament. Les activitats populars, moltes, es fan i són divulgatives, però també recapten, no? Uh-huh. I llavors, a l'hora de recaptar, posem un exemple, una xocolatada. Molts cops el que fem és arribar a convenis amb grans supermercats sí. O petits supermercats, perquè si a lo millor han recaptat 400 euros, que és una xifra grandiosa, doncs després no hagin de treure despeses de és que comprar la xocolata, o comprar la llet, o comprar el que sigui, sí. I d'aquí hem de treure 30, 40 o 50 euros. Sí. Doncs, o bé molts cops nosaltres els hi convidem a anar a alguna entitat que ja fa això, per tant les empreses participen full, 100% amb les activitats populars, però si no, ells mateixos es busquen la manera i piquen a porta freda com vull dir, els que fan activitats populars ho fan tot ells. I llavors es busquen la manera de que el cost sigui el mínim o cost zero perquè tots els donatius que fan les persones que participen amb la cursa o amb la xocolatada, l'obra de teatre o el que sigui, doncs tingui el mínim cost. Llavors, la participació de les empreses és molt alta en tots els sentits.
Per tant, es posen les piles. M'has contestat
sí, senyor.
Perfectament. D'altra banda, i ja per anar terminant, d'altra banda, encara que tireu endavant des de la Fundació tota una tasca espectacular i molt professional, també compteu amb voluntaris, amb molts voluntaris. És important sempre ser solidaris i tenir aquesta iniciativa. Què pot fer la gent que vulgui ajudar-vos desinteressadament? Fem una crida des d'aquí, Lluís, per si algú vol apuntar-se.
Aquest any és especial. Uh-huh. Com saps, la Marató de l'any passat, amb la Covid, no van poder tenir les seus telefòniques que habitualment tenim, i és el cor de la Marató. És sí. On arriben els donatius i, molt amablement, els voluntaris agafen el telèfon. L'any passat no van poder fer, però ja s'havien inscrit. Llavors, molts dels voluntaris, la gran majoria dels voluntaris que es van apuntar l'any passat, vam arribar al compromís públic amb ells de que passarien automàticament aquest any a omplir. Per tant, les seus ja estan, diguéssim, ocupades amb persones que havien de participar l'any passat i les que, malauradament, per el motiu X no han pogut participar, ja ho tenim amb peticions de persones que volen participar. Tot això s'ha de dir que, malgrat que portem a terme les seus telefòniques, espero, perquè tal com va la
Covid... Oh, i tant, això sempre està una mica en l'aire, darrerament. Sí, sí.
Confiem... també ho fem amb la meitat de persones, amb el 50% de voluntaris, perquè volem vetllar perquè la situació sanitària sigui al màxim de segura per ells.
Fantàstic. Doncs Lluís Bernabé és el director de la Fundació La Marató i en l'edició d'enguany se centrarà en els problemes de salut mental que, recordem, afecten una de cada quatre persones i que, tot i que ja porta mesos amb moltes iniciatives solidàries, dos anys preparant l'edició d'enguany, doncs ara en res posa en marxa tota la maquinària pesada per fer el bé, que és el que feu vosaltres, fer el bé. Ja saps, Lluís, que en aquesta casa ens teniu entregats, I qualsevol cosa, aquí estem. Escolta, aquí ve la meva proposta, Aquí sempre anem de atracadors professionals i hemos venido a jugar. Si es posa malalt Basté, Déu no vulgui, o el Pellicer, o us manca algun presentador o algú que calgui per fer 10 minuts de tonteria a la tele, ara et passo el meu telèfon i pots comptar amb mi. A donar-ho tot, directament, a TV3.
Dono per fet.
Ho dono per fet, eh? Està enregistrat, eh? Ho tenim enregistrat. Lluís, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Camins, a Ràdio Estel, i molts ànims a tota aquesta tasca. Un plaer, la simpatia i l'entrega que has transmès.
Gràcies a vosaltres, la simpatia l'heu posat vosaltres, fins i tot amb la banda sonora de Never in the Story. Esperem i desitgem que duri molts anys el marató.
Correcte, doncs moltes gràcies. Publicitat i sintonitzem per no sé quines vegades portem ja, el dial Mercè. Avui, secció amb la Padrol.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Camins.
No es simplemente que te dé compañía, sino también tiene unas obligaciones, ¿no? Que es atenderlo,
correcte,
sacarlo a la calle.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel. Dial Mercè.
Bueno. Ha marxat ja el Lluís. A nosaltres ens falta 2 minuts per arribar a 9:15 de la vesprada. Atracaments en directe aquí a Ràdio Estel, al Camins. En fi, és la Macedònia de la ràdio, amics. No us podeu sorprendre, si és el que hi ha, ja ens coneixeu. En aquest moment, movem el dial, però sense sortir d'aquesta ràdio, enfoquem cap al dial Mercè, aquesta secció que ens porta cada 15 dies la Mònica Padrol, que participa amb totes les seves forces, la seva rauja de la vida de la Basílica. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona tarda. Bueno, espera, que tinc que treure els cabells perquè no sentia res. I he pensat, m'hauré quedat sorda, no. Tenia tots els cabells dintre dels cascos. Ja està, solucionat.
Això no ens havia passat mai, encara. No, que bueno, la pròpia cabellera, no,
i després ja saps que jo me'n vaig de pressa i arranco els cascos i me'ls porto cap al carrer.
Un dia, cuidado, que te portaràs el cabell. Treuràs els cascos i a la vegada el cabell. Tota la vegada, mare de Déu, senyor. Escolta, Mònica, després d'aquesta entrada que no sé com qualificar, boja. Què tal? Com estàs? Dial Mercè, a veure.
Bé, cansats, perquè estem preparant moltíssimes coses a la Basílica de la Mercè per aquest desembre, que arranca ja.
I ho fas tot tu?
No, som un equip de gent que fem tots molta feina, i naturalment al cap sempre el padre Fermín, ara que avui que no ha vingut amb nosaltres, aprofitem, no?, per fer-li una mica la pelota, perquè, a veure, al fi i al cabo és el jefe.
Jo li faig molt sovint.
Sí, no, tu sí, tu sempre, molt sovint no, tu sempre. Cada però ja dia. Fas bé, que s'ho mereix.
Cada
que
dia
sí.
Una mica, cada dia
clar
una
que
mica.
Sí, que s'ho mereix.
Fem un pretty woman, hàgame más la pelota.
Exactament, exactament.
Vinga, dates prenadalenques.
Prenadalenques i, bueno, estem a tope de actes especials, concerts...
Val la pena.
Val la pena. Mira, fem la pelota una mica a don Juan José, home, el jefe supremo d'aquesta casa, el cardenal Omella. I recordem que el dimecres dia 1, o sigui que això és ja demà, a les 7 de la tarda.
És
que ara m'he parat per recordar si estàvem en directe. Sí, estem en directe.
No estem gravant. Bueno, s'està gravant, però és en directe.
Podem dir, demà, dimecres, dia 1, a les 19, Santa Missa presidida per el bisbe de Margarita, de Venezuela, I la missa realment que volem convidar a tothom és la del dimarts dia 7, 19:30, presidida per don Juan José Omella, cardenal de la nostra arxidiòcesi, vigília diocesana de la Immaculada Concepció.
Ah,
això no us lo podeu perdre, 19:30 a la Basílica de la Mercè.
Clar, el dia de la vigília.
Clar, el dia de la vigília.
Tindrem allà el cardenal.
Clar,
molt
que
bé,
sí,
molt
que
bé.
Serà una eucaristia pues, molt sentida, l'estem preparant amb molt de carinyo.
Clar que sí. Com sempre feu tot allà
com
a la Basílica.
Com sempre ho fem. I també l'eucaristia del dimecres, dia 8, el dia de la Immaculada Concepció, la Virgen de Cacaupé, que tu saps, ja coneixes molt bé la nostra basílica, ja saps que
la
tenim allà.
Jo la conec prou bé, però ara mateix no...
La Verge de Cacaupé és la patrona del Paraguai, que la tenim a un altar, molt al costat de Santa Maria de Cervelló, i que està sempre cuidada tot l'any per la comissió de la Virgen de Cacaupé.
Però està allà, a la basílica.
Clar, a la basílica. Ah, vale. És que tu sempre vens tan ràpid, pim, pam, pam.
Sí que és veritat.
Et tinc que fer una visita guiada.
Sí, home, un dia em vas fer una mica,
Però... No, però tenim que continuar. La varen deixar a mitges, per tant, dimecres 8 a les 11 del matí, l'Eucaristia, Virgen de Cacaupé, i també a les 19, missa de les cofradies i germandats. D'aquest dia tan marià. Dissabte 11, un retiro d'Adviento, que ho farà el padre Fermín.
A veure, dissabte 11 de desembre, retir d'Advent.
Retir d'Advent, a les 11, Eucaristia, 11:30, xerrada, i a les 13, hora santa.
I allà es fa a la pròpia basílica,
Clar, feta per al padre Fermín, a la pròpia basílica.
Recorda'ns què feu a les 11 del matí.
A les 11 fem l'Eucaristia.
Sí.
De 11 a 12 l'Eucaristia, després una xerrada del pare Fermín i acabem amb Hora Santa. O sigui, aquesta estona del dematí.
Molt bé.
I comencem amb els concerts. El mateix
la cultura,
dissabte,
la
el mateix dissabte
a la
concert de Nadal que ens oferirà la Coral Scouts d'Europa.
Sí.
Aquest concert és d'entrada lliure, van taquilla inversa.
Com sempre,
o sigui que tothom pot vindre.
I
després ja tenim una sèrie de concerts que van amb entrada. Per exemple, diumenge 12 a les 17 tenim un concert de Nadal a càrrec de la Coral Catnova, que aquí podeu comprar l'entrada a l'entrada de la Basílica o a través de la web d'ells, i continuem també amb un concert molt interessant, la Unitat Militar de Música, els nostres veïns de l'Exèrcit de Terra.
Esteu allà al costat.
Clar que sí, estem el dimarts 14 a les 19, i el dissabte 18 tenim un concert magnífic de la Coral Cor de Ponent. Concert que, recordes, va estar aquí el director, el vas entrevistar.
Va estar fantàstic.
O sigui que ja s'apropa dissabte 18 a les 18. Rifa Pro Càritas.
Tenim una rifa?
Home, d'unes cistelles de Nadal magnífiques, de gran qualitat. Tres cistelles de Nadal.
Tres,
que rifaran el dimecres 22 a les 19:30. Clar, perquè toqui tens que comprar alguna boleta.
És el dia del sorteig de Nadal, també.
Clar, home, la loteria...
Està tot lligat,
I si no et toca la loteria, doncs tens la possibilitat que toquin aquestes cistelles. Dimecres 24, nit de Nadal, missa de vigília a les 19.
Sí.
I, fum, 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 dissabte 25, Nadal, misses a les 11, a les 12 i a les 19. I ara ja, per rematar,
el meu concert
preferit, concert de Sant
Rafael,
Esteve...
Rafael? Ah, pensava que tenia un
no,
Rafael.
No, ja m'agradaria ja tornar a veure un concert de Rafael, escoltar. Sí. Concert de Sant Esteve, el dia de Sant Esteve, a les 20 hores, perquè tothom ja hagi fet el dinar, la migdiada...
Dia 26. Clar, és que has de pensar que aquests dinars igual acaben...
No teniu excusa, a les 20 hores, i a més és l'excusa perfecta per fugir de casa dels sogres. Vindrà a la Basílica de la Mercè Àlex Vicenç, el nostre amic i amic ja de Ràdio Estel.
Escolta, cunyats no poden anar, veritat?
No, a la teva dona això no li agradarà que havies dit. Els cunyats del Rafa Sanouja poden vindre tots.
Sí.
El tenor Àlex Vicenç i la gran organista Mercè Sanchís ens oferiran un concert de música d'òpera, zarzuela, nadales, concert superespecial.
A més, l'Àlex, coneixent-lo, segur que ho està
preparant. Home, diumenge 26 a les 20 hores.
Ho està preparant,
i aprofito
segur.
Per anunciar-te, tu no ho saps, però jo t'anuncio que amb el teu programa...
Què passa?
La següent setmana que ens toca una altra vegada dir al Mercè, tindrem aquí una altra vegada l'Àlex Vicenç, que ens parlarà amb tot detall
d'aquest concert.
Què et sembla?
No, em sembla fantàstic. Perquè
serà un concert, de veritat, molt especial. Jo no vull adelantar res, prefereixo que l'Àlex ens ho expliqui.
L'Àlex ja ens va visitar un cop, a més ens va cantar aquí en directe, ens va explicar una mica la seva història.
Exactament, i podem preparar alguna altra trampeta perquè sí. també es canti alguna cosa no, en directe que valgui
bé,
la pena.
Estaria bé, estic pensant ja, perquè tenim una petita obsessió aquí al Camins,
sí.
que són falques i separadors,
sí.
molt, molt, molt valorada a la casa, la nostra iniciativa, molt ben valorada.
Són molt cares les falques? No, ara que jo estic recuperant la meva empresa, potser puc
no,
les nostres contratar alguna, no,
no ens
sé,
cobren.
No sé.
Està bé, no ens cobren perquè ja que som treballadors de la casa no ens cobren res. Doncs crec que a l'Àlex li podem demanar alguna falca nadalenca, que
segur
ens canti
que dirà
alguna
que
cosa.
Sí, perquè va quedar encantat de l'UB que el va cantar quan va vindre a aquesta casa.
Va escriure i tot, em va escriure
clar
i tot.
Clar que sí, clar que sí, perquè home, la gent de la Basílica de la Mercè som tots molt agraïts.
Llavors, Mònica, de tot el que has dit, perquè clar, recordem que la gent ho pot consultar, on pot consultar
a la web de la Basílica de la Mercè, que és basilicadelamercè.cat o basilicadelamercè.es, i allà tindran pues, aquesta xuleta que jo estic esforçant-me per llegir-la, perquè la lletra és molt petita, però la web la veuran molt gran i tindran dates, horaris i tot el que fem. Com? I més coses que encara estem preparant.
Com podeu comprovar, la vida de la Basílica de la Mercè és un... Bueno,
t'explico una cosa una mica friqui, ara que no s'escolta ningú.
Per suposat.
Bueno, portem una setmana discutint amb el pare Fermín i altres col·laboradors.
Sou una mica luz de luna,
Bueno, sí, que si posem un arbre de Nadal, que si de 3 metres, que si de 5, que si són molt cars, que si natural, que si el natural...
Com ha quedat la cosa?
Al final ha quedat que posarem un arbre de Nadal de 5 metres d'altura.
5 metres,
5 metres d'altura, i ara estem discutint amb el color de les boles per decorar l'arbre. O sigui que si els oients volen col·laborar, encara estan a temps. O vermell i durat, o blau i plata. Més tradicional o més fashion?
A veure, recorda'ns les boles aquestes.
Les boles poden ser o vermell i durat, que això és més tradicional,
clar.
O una mica més fashion, jugant que el blau és el color de la verge, blau i plata. Què us semblaria?
Demà farem l'enquesta a Twitter.
Vinga.
Serà aquesta enquesta, farem tota la divulgació
molt
possible.
Molt bé, prometo fer cas i comprar les boles segons el que vulgui els oients de Ràdio Estel.
Crec que és un tema que cal consultar-lo, cal fer un petit referèndum, perquè és important. És important,
perquè és la primera vegada que posarem un arbre tan gran. I escolta, és una inversió i té que quedar bé.
Però el que surti, ara mateix tu et compromets en directe.
Jo em comprometo totalment a que el que surti es farà.
L'audiència sobirana, en aquest cas,
absolutament.
I el que diguin es farà.
Absolutament. I com aquest any no hi ha pessebre que els nostres oients poden anar a visitar a la plaça Sant Jaume, a prop de la plaça Sant Jaume teniu la Basílica de la Mercè amb un arbre gegantès, perquè el pessebre està molt bé, però és normalet. Però l'arbre serà especial.
Doncs t'agafem el testimoni d'aquest repte. Demà tenim l'enquesta a Twitter, tothom a votar, a veure què preferiu.
Demà us truco perquè en dongueu el resultat.
No cal que truquis, ja te l'enviaré jo quan acabi el dia. No et preocupis, jo estic al teu servei, tu ja ho saps. Mònica Padrol, moltes gràcies, Rafa, per tantes dades.
Sí.
I per, com sempre, aquesta rauja que ens porta.
Fins la setmana que ve, que parlarem de turisme, i l'altra, una altra vegada, dia al Mercè amb Àlex Vicenç.
Perfecte. Doncs així quedem. Nosaltres que fem una petita pausa i rebem la Rosario Santa Maria.
Bona vesprada.
Ràdio Estel. Escoltant sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Pues lo mismo que creo que hay en la iglesia catalana, ¿o no hay?
Amb Rafa Sanahuja.
Sí, ya lo creo.
Ya, pues la iglesia vasca también hay.
I altres persones que expliquen coses.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
39 minuts que passen, gairebé 40 de les 8 de la tarda. I és moment ara de començar la nostra secció revolucionada dels dimarts. Bona vesprada, Rosario Santamaría.
Bona vesprada, Rafa Sanahuja, RS, igual que jo.
És veritat, compartim. Eh? Després hi ha altres sigles a la casa.
Però jo RS només et conec a tu.
Doncs està bé. Escolta, moltes gràcies per venir, gràcies per portar-nos aquesta secció. I res, encantats de que avui la cosa hagi...
Sí, si ja veus que jo plogui i faci vent un fred que pela, aquí estic.
Sí,
jo
sí.
Crec que mereixo una mica més que la Muffin, Rafa, eh?
Sí? Sí. Molt bé.
On va? Quina il·lusió! Moltes gràcies, Paula, que mona. Aquesta tècnica es mereix un augment de sou, Rafa.
Mira, com a mínim es mereix tenir accés a la plataforma Disney+. Per tant, fem una crida, si ens estan escoltant els Reis Max, perquè ho tinguin present de cara ara als Nadals.
Home, que
s'ho mereix 6 mesos de subscripció i la Paula, feliç.
Home, i tant.
I la seva germana, si no vol participar, doncs escolta, ja s'ho farà. S'ho mereix tot, la Paula. Sí. Seria una bona notícia com la que tu ens explicaràs, oi, Rosario?
Sí, i tant. Mira, parlant seriosament, qui es mereix els aplaudiments és el president de la Fundació Bancària, la Caixa, i president del Consell d'Administració de Criteria Caixa, el senyor Isidre Fainé, que ahir dilluns va rebre la medalla d'honor per part de la patronal Foment del Treball pels 250è aniversari de la institució, en un acte que ha estat presidit pel rei i ha comptat amb la presència també del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Durant el lliurament d'aquest merescut premi, Fainé ha reivindicat el binomi Treball i Labor Social de la Caixa, a la qual estem molt agraïts en aquest programa.
Recordem que Foment del Treball atorga aquestes distincions i guardons des del 2007, ja fa temps, per reconèixer i distingir la tasca realitzada pels empresaris durant el darrer any o bé al llarg de la seva trajectòria. I aquest any també ha premiat en diferents modalitats el grup Soriguer, el grup Eulen, la Fundació Cugat, Ercal Digers, Fluida, Watchbolk, crec que ho heu dit bé, Wallbox, Carrefour, antaño conocido como Prica, i la Prime Belapart. Enhorabuena a los premiados, ¿no?
Sí, molts, enhorabuena per l'anglès, l'hem de millorar una mica, però no està del tot malament.
No està del tot malament.
Amb l'economia
en
valors farem una esprima.
I no està del tot bé, tampoc. I avui també tenim una altra notícia important. Comença la IBTM World. Què és la IBTM World, Rosario?
És l'esdeveniment global líder per a la indústria de reunions, incentius, conferències i esdeveniments que es fa anualment a Barcelona. Uh-huh. Ha començat avui a la Fira Gran Via de l'Hospitalet i fins al proper 2 de desembre inspira el món dels esdeveniments per oferir experiències excepcionals als seus clients, com asseguren els organitzadors.
Sí.
Seran més de 3.000 destinacions i proveïdors de qualitat que es reuniran per establir contactes amb més de 15.000 professionals de la indústria dels esdeveniments de més de 100 països de tot el món.
Un sector, justament el dels esdeveniments, que també ha patit molt amb la pandèmia i que sembla que de mica en mica es pot recuperar, sempre i quan els casos de contagis esperem no continuen creixent. Uh-huh. I a l'empresa a la qual no li ha afectat la Covid és a Comsa Corporació. Ens alegrem per ells, però qui són i com és això, Rosari, que no s'ha afectat?
Mira, Comsa Corporació és el grup global de desenvolupament d'infraestructures, enginyeria industrial i serveis, amb més de 125 anys, també, mira, 125, amb 20 anys d'experiència, i amb seus a Madrid i a Barcelona. Sí. I s'ha adjudicat el projecte de rehabilitació de vies i sistemes de la línia 1 del metro de Ciutat de Mèxic.
A Mèxic, eh?
Sí, per valor de 80 milions d'euros, segons un comunicat de l'empresa. Sí. Les obres consisteixen, entre d'altres, en la renovació de 39 quilòmetres de via, que 39 es diu aviat de metro, eh?
Són prous quilòmetres, realment.
Sí, de via i Balàs, el tram que transcorre entre les estacions de Pantitlán i Observatori.
Pantitlán,
tant en vies principals com en vies secundàries i zones de maniobres. Qui pogués estar ara a Mèxic, lindo...
Pantitlán. És que
jo m'aniria fins i tot en el metro.
Tu saps que tenim una secció que és un nom d'una d'un poble mexicà, Cihuatanejo.
Sí? Ah, és difícil de dir aquest,
ja explicaré,
també.
Bueno, i difícil de que te l'acceptin com a nom de programa, també t'ho dic ara. Té moltes dificultats aquest nom.
Cihuatanejo.
Aquest casino. Cihuatanejo, la nostra secció. Paula, és que Disney és Plus per a Paula
crack,
ja, per l'amor de Déu. Parlem ara d'un tema que jo domino abastament, Rosario, tu ho saps, com és el capital risc. Home, és un dels temes meus de capçalera.
Posat amb una veu, puc tornar a posar.
Sí, parlem d'un tema
que... Perquè una altra bona notícia.
Jo domino, tu saps que jo domino el capital risc. Tot anirà bé. Perquè una altra bona notícia és que Docen assoleix el 28 milions d'inversió de start-ups.
Així és, el capital risc espanyol gaudeix de bona salut i n'és una prova el dinamisme que té la plataforma d'inversió Docen, antigament anomenada The Crowd Angel. Fons de la companyia asseguren que la plataforma d'inversió en línia invertirà 10 milions d'euros en 12 empreses a l'acabament d'aquest 2021. Aquest finançament es destina a projectes en fases inicials i les operacions acostumen a vorejar el mig milió d'euros. Les startups seleccionades pertanyen a tot tipus de sector digitals, com el programari, el comerç electrònic o les telecomunicacions. Parlem de Telecom, Skitude, Glovo o Swiftcard, que són exemples d'empreses on han invertit. Gràcies a que cada client aporta un mínim de 3.000 euros fins a uns 50.000 euros, encara que no hi ha límit. Rafa, pots invertir el que vulguis.
El límit està en la teva imaginació, Rosario.
Pots posar el que vulguis d'euros.
No sé, Rosario, si podrem invertir gaire perquè la inflació no ens dona treva. La meva cartera està tremolant dia sí, dia també.
I la visa ja.
I, bueno, la meva visa la tinc al psicòleg, va al psicòleg. I a l'octubre...
Va al psiquiatre. Està en la depressió ja.
Prenc el card, la meva visa. I a l'octubre va batre rècords... Escolta, ja no sé què t'estic dient.
La inflació
no ens dona treva.
La inflació per si a, no plorar, que
si a l'octubre va bater rècords, la inflació al novembre doncs inclús els ha superat.
Sí, sí, els preus han pujat un 5,6% en taxa interanual, dues dècimes per sobre de la xifra del mes anterior, fet que suposa la xifra més elevada des del setembre del 1992, que ja són anys.
Són
respecte
anys.
A l'octubre, els preus van augmentar 4 dècimes, segons les dades avançades que ha fet conèixer ahir l'Institut Nacional d'Estadística. La causa principal d'aquest increment ha estat la pujada de l'alimentació, un 3,2%, que és un indici que la pujada dels preus i els problemes a les cadenes de subministrament ja es manifesten en el producte.
No tindrem tampoc diners ni per comprar un pis.
No, amb la visa que està tremolant i l'Amèrica Express.
Jo és que, sincerament, ni m'ho plantejo.
Bueno, no perdis l'esperança, eh? El govern català acaba d'aprovar el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que dibuixa les noves necessitats per als propers 20 anys i les polítiques per donar-hi resposta. L'objectiu és ampliar el parc de lloguer social fins que sigui l'equivalent al 7% dels habitatges principals.
Molt agosarat, ho veig.
Per garantir el dret a l'habitatge de les noves generacions de joves i a les noves llars que es creïn durant aquest any. Es tracta, en qualsevol cas, d'un document estratègic que apunta grans objectius i les mesures més adequades per territoris i necessitats que es detectin a cada moment.
Creuarem els dits, Rosario.
Sí, això ho fan a Europa, però a veure si nosaltres ho podem fer.
No, bueno, creuarem els dits, Rosario.
Sí,
encara
sí.
Que crec
bueno,
que...
Bueno, creuarem els dits i resarem.
Que
també.
Em veus amb bons ulls, perquè tu em veus jove, però la meva alopècia i sobretot el fet que quan em seca...
Perquè jo et veig amb bons ulls, m'ha fet gràcia.
Però la meva alopècia i el fet que quan sec al sofà faig sorolls, vaig a escenificar-lo. Jo ara vaig a seure i faig... Ai... Això és de persona granja.
Sí, però home...
Directament.
O sigui que ja no comparat pots... Ja no pots als habitatges dels joves.
Comparat amb el papa, sóc jove, se'm diu aquí a la casa. Ah, que està sonant ja, ens estem passant de la raia. Bueno, els que sí són joves i necessiten la nostra col·laboració són els que protagonitzaran els minuts de la nostra entrevista d'avui, Falqueta de la Caixa, i saludem al convidat.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doze minuts i arribarem a les 9. Continuem avançant. Això és Camins. Està quedant un programa, doncs, com sempre, ens queda eclèctic, divertit, natural. La Macedònia de la ràdio. Encetem el programa d'avui, bueno, en aquesta part del programa d'avui, saludarem Neus Palos i Baró, que és directora de l'àrea laboral de l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà. Rosario, què ens pots explicar d'aquesta associació?
Mira, és una entitat declarada d'utilitat pública que des de l'any 1994 treballa per atendre persones amb funcionament intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleugera. La seva funció principal és la prestació de serveis per cobrir les seves necessitats a nivell social, laboral i formatiu, i així poder millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
Neus Palos i Baró, bona vesprada.
Igualment, bona tarda.
Molt bé, benvinguda. Gràcies per visitar-nos aquí al Camins, en la nostra secció d'Economia. És aquesta, Economia en Valors. La Neus és la directora de l'àrea laboral de l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament, com hem dit. Neus, quan parlem de funcionament intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleugera, a què ens estem referint exactament?
Doncs les persones amb discapacitat intel·lectual lleugera o funcionament intel·lectual límit tenen un funcionament cognitiu per sota de la mitja i a més presenten dificultats en les habilitats adaptatives, el que serien habilitats conceptuals, socials, pràctiques, i això comporta que necessiten suports al llarg de la seva vida per portar una vida autònoma. Cada persona presenta les dificultats de manera diferent. Per exemple, en l'etapa formativa poden necessitar suports per adquirir els aprenentatges, per poder obtenir el títol de l'ESO, després per cursar una formació professional. A la vida adulta, per exemple, poden tenir dificultats, poden necessitar suports a l'hora de viure de forma independent, per planificar un oci, no? per tenir amics, per tenir uns bons hàbits de salut i també per aconseguir mantenir un lloc de treball.
Neus, bona vesprada. Com a directora de l'àrea laboral, quines són les accions que porteu a terme per tal d'ajudar aquestes persones a integrar-se en el món laboral, a la que ens estaves dient?
Doncs des del Servei d'Inserció Laboral de la nostra entitat, de la CIT, el que fem és acompanyar les persones que cerquen feina i també cerquem la implicació de les empreses per fer possible, no?, la inclusió laboral. Nosaltres partim de la premissa que el treball és un dret, que està reconegut per la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que va ser aprovat per la ONU, i partint, no?, d'aquest dret, nosaltres des del Servei d'Inserció el que fem és oferir suports a les persones que cerquen feina, també a les que ja estan treballant, i després assessorem i donem suport a les empreses que incorporen persones amb capacitats diverses, no?, en la seva organització. A les persones que cerquen feina, el que fem és oferir-los un acompanyament en el seu itinerari d'inserció laboral, que inclou diverses accions. Cada persona té una tècnica d'inserció que l'acompanya a l'hora de traçar, no?, aquest itinerari. Per començar, primer de tot, el que fem és acompanyar la persona a identificar, no?, quins són els seus interessos professionals, quines preferències té, no?, quins són
les
els
aptituds,
seus...
Les aptituds, també, per exemple.
Exacte. Nosaltres partim de... Bueno, ens agrada molt el que és el model de competències, no?,
clar.
I el que fem en aquest procés és acompanyar la persona a identificar quines són les seves competències, les que ha adquirit al llarg de la formació i també a través de les seves experiències vitals. No?
Sí.
I llavors el que fem és marcar un pla de treball de millora competencial segons l'objectiu laboral que vol aconseguir. Fem un acompanyament molt individualitzat amb cada una de les persones i també oferim accions, altres accions grupals per millorar aquestes competències. Fem tallers, per exemple, de recerca de feina. En aquests tallers oferim informació sobre el mercat laboral, no?, els diversos sectors, perfils professionals, canals i eines que poden utilitzar per la recerca. Parlem de drets i deures, també, no?, que tenen com a treballadors i treballadores. Parlem d'igualtat de gènere.
És que la pregunta és què no feu, perquè, clar, teniu tot.
Tenen molta feina.
Tenen molta feina, sí, molt important, però molt ben estructurada, també, molt ben pensada. Bueno, clar, us dediqueu a això, és lògic, també. També oferiu serveis, com ens deies ara, a empreses, per tal que puguin contactar aquestes persones amb funcionament intel·lectual límit o amb una discapacitat intel·lectual lleugera. Com col·laboren aquestes empreses privades?
Val. Sí, treballem amb les empreses perquè són clau, no?, en el procés d'inclusió laboral. Nosaltres partim les empreses que tenen 50 o més treballadors estan obligades, no?, a incorporar un mínim del 2% de treballadors amb discapacitat als seus equips.
Sí.
Val? La LISMI va obrir pas a la inclusió laboral a l'empresa ordinària, però hi ha molt camí, molta feina a fer encara.
Segur.
Llavors, nosaltres també, més enllà de l'obligatorietat que tenen les empreses, el que volem és transmetre el valor que suposa, no?, incorporar professionals amb capacitats diverses als seus equips. Llavors, Dins del nostre servei d'inserció tenim un equip de tècnics d'empresa que el que fan és cercar la col·laboració d'empreses i acompanyar-les en tot el procés. L'empresa pot comptar amb nosaltres, amb el nostre suport des del principi, a l'hora de definir el lloc de treball, no? L'horari, les tasques, a l'hora de seleccionar la persona. L'assessorem també en bonificacions, en ajuts, i l'acompanyem al llarg de tot el procés. Val? El que volem, bueno, és transformar la societat, no? I transformar les empreses en entorns inclusius, també diversos.
Neus, no et tornis aquests cops a la taula perquè l'equip tècnic s'està tornant boig i probablement els nostres agents...
Perdó, força el missatge, jo crec que deu ser això, alguna
clar,
cosa de
no,
comunicació
no verbal que, passa, que tal, bona vesprada. Jo també dono, també rep bronques
sí,
aquí,
jo crec que és
moltes,
sí, sí,
per falques diverses.
Neus, en general, quin tipus de feina poden realitzar aquest tipus de persones? Ara que deies, no?, que sí, col·laboraven amb les empreses i tal, quin tipus de feina són més indicats? Entre
A veure, les persones amb que tenem poden desenvolupar tasques molt diverses. No hi ha una tipologia, diguem, concreta de feina que poden fer. Sempre dependrà doncs, dels seus interessos, no? De la formació que tenen i, això sí, sempre comptant amb un suport. Treballem amb la metodologia del treball en suport, que abans no he comentat, i a part dels tallers de recerca de feina, no? També fem tallers de competències, visites a empreses, pràctiques, i a l'hora de... quan una persona s'incorpora en el seu lloc de treball, la tècnica l'acompanya, fa un seguiment in situ, per identificar les tasques, valorar quin tipus d'adaptacions necessita la persona, i aquest acompanyament es manté al llarg de la vida laboral i es va reduint, va reduint la intensitat del suport, perquè l'objectiu és que la persona desenvolupi autònomament això mateix.
Doncs ja per acabar, Neus, entenc que deuen tenir molts joves, no? Deus acompanyar molts joves que són precisament doncs, els més castigats per la crisi econòmica provocada per la Covid-19. Com esteu vivint aquests gairebé 2 anys de pandèmia i què demanaries als nostres oients perquè poguessin col·laborar?
Val, sí, la pandèmia haurà suposat un impacte, no? per tothom i a nivell laboral, pels joves i pels adults del servei, també, les persones que estaven en recerca doncs, van veure aturada no? El seu procés d'inserció laboral.
Sí.
De les persones que estaven treballant, algunes que estaven en serveis essencials van mantenir no? la seva activitat, però una gran part van entrar en situació d'ERTO i des de l'entitat, des del servei i des de l'entitat en general. El que vam fer és, sobretot, intentar minimitzar l'impacte no? emocional que ha suposat la crisi.
Doncs fantàstic, molt bé.
Sí.
Doncs,
que sàpigues sí, que tenen unes jornades que es diu l'empresa amb valors, que les faran al maig, o sigui, haurem de contactar una altra vegada perquè ens expliqui
doncs
això de les jornades, l'empresa amb valors, que aquest nom, com comprendràs, m'agrada molt.
Torna perquè ens encaixa com un guant, torna a explicar-nos això de l'empresa amb valors. Neus Palos i Baró, directora de l'àrea laboral d'ASIC-DH. Gràcies per estar amb nosaltres aquí al programa L'Economia en Valors i per explicar-nos tota aquesta tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Rosario Santamaría, també gràcies a tu i fins la propera setmana.
Fins el proper dijous.
Ah, sí, que la setmana que ve canvieu.
Sí, canviem de dia. No em trobis, t'ho dic perquè no em trobis a falta molt i vagis plorant per les cantonades de la ràdio.
Bueno, que em salva, també m'agrada molt. Vinga, ens hem d'acomiadar. Nosaltres que de seguida recollim.
El risc d'exclusió social afecta 1 de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, que se'ns escapa el temps. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
La nostra pregunta a Twitter d'avui...
La superpregunta era, com qualifiques tot el desplegament solidari que fa cada any la Marató?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 43%,
sí,
empat, impressionant i sense paraules.
Ahí està.
Empat sublim.
Empat entre els dos.
Sí,
entre aquests dos.
Les dues guanyadores.
La gent impressionada i no m'estranya perquè la tasca...
Clar, és que totes les respostes eren positives.
¿Me estás recriminando alguna cosa cuando escric les enquestes?
Ah, no, las escribes tú. No sabía.
Sí, luego escribí yo al Matí a casa. Gràcies, María José, en retrodem demà. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip en plena pujada setmanal portant endavant aquest capítol 56 de Camins, amb un home que ara s'abriga perquè la rasqueta arriba un punt que, escolta, ja està bé abrigar-se, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa, recoge tus coses i vete, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Paula Moreno al muntatge musical i a les vies de so i reclamant el Disney Plus. Pau i Pere ens oferiran tota la informació actualitzada de seguida. Una salutació especial pels que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí i els que ens acompanyeu ara, gràcies també. Demà ho tornarem a fer. Farem...
camins, senyors.
Cuideu-vos.
Seguiu-nos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.